La derrota de Viktor Orbán a les eleccions d'Hongria deixa l'extrema dreta europea sense el seu principal referent. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Europa celebra, sense matisos, la debacle de Viktor Orbán a Hongria, Joan Bota.
L'optimisme per la caiguda del fins ara primer ministre, ultranacionalista i liberal, amic de Trump i de Putin, supera de llarg els dubtes que genera el guanyador dels comicis, Peter Magyar, deixeble fins fa poc del mateix Orbán.
Connectem amb Budapest i amb Brussel·les, Xavier Vilà i Bruno Fortea.
L'aclaparadora victòria de Magyar amb una participació rècord el legitima per emprendre mesures dràstiques. L'últim líder opositor a Orbán abans que ell li ha demanat que empresoni a la família del primer ministre sortint. Més conciliador, Magyar escriu a Facebook que governarà per tots els hongaresos.
I molta alegria a Brussel·les per la desfeta de Viktor Orbán. Amb un somriure a la boca, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat sense embuts els resultats a Hongria. Un gest ben poc habitual quan es tracta d'unes eleccions en un país comunitari. Ha assegurat que avui la Unió Europea és més forta.
També Rússia ha reaccionat a aquesta derrota d'Orbán, que els últims anys ha estat el seu principal aliat i cavall de Troia dins de la Unió Europea. Moscou, Cristina Solies.
El Kremlin respecta el resultat de les eleccions i obre la porta al diàleg amb Magyar, tot i que és conscient que no serà l'agent desestabilitzador dins la Unió Europea que era Orbán, confia que mantingui les relacions entre Moscou i Budapest per la dependència hongaresa de l'energia russa.
Mentrestant, a l'Orient Mitjà, d'aquí dues hores entra en vigor el confús anunci de bloqueig de l'estret d'Hormuz als vaixells procedents o amb destinació a l'Iran.
El fracàs de les converses entre iranians i nord-americans dissabte i aquests últims moviments de tram, aquest bloqueig que expliques, disparen avui el preu del petroli, altra vegada per sobre dels $100 al barril de Brent.
Enviat especial a Teheran, Sergi Roca.
A l'Iran, les amenaces de Trump només alimenten la retòrica de la guerra de la República Islàmica. El fracàs de les negociacions d'Islamabad han tornat a convertir Hormuz en el cavall de batalla, però la Guàrdia Revolucionària alerta als Estats Units que qualsevol intent de perjudicar els interessos petroliers de l'Iran al Golf Pèrsic acabaran tornant com un bumerang cap a Washington i els seus aliats a la regió.
I aquí el jutjat d'Osca insisteix que el trasllat a l'Aragó de les obres d'art de Sixena, que són el MNAC de Barcelona, és viable. I posa data límit, el mes de maig de l'any que ve, Estelau Soms.
Sí, i això són 56 setmanes a partir d'avui, 8 setmanes menys de les que demanava en un principi el Museu Nacional d'Art de Catalunya. El museu estudia si presenta recurs a la resolució, mentre que el govern d'Aragó considera que ara s'obre definitivament la porta a executar el trasllat de les pintures murals a la sala capitular del monestir de Sixena, tal com va sentenciar el Tribunal Suprem.
I en crònica judicial, el jutge Peinado deixa a un pas de judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per diferents delictes de corrupció.
Mentrestant, al judici del cas Kitchen, sobre l'ús de fons reservats per destruir proves de la Caixa B del PP, el policia que va investigar la causa assegura que Mariano Rajoy estava al cas de tot l'operatiu parapolicial.
I al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que compara les lesions de la canalla que fa Castells amb la canalla que fa de futbolista en la mateixa edat.
I passarem pel Palau Sant Jordi, on aquesta nit Rosalía fa el primer dels seus 4 concerts de la setmana.
Jo m'he hagut de demanar festa avui, sí, per estar aquí. Volem veure-la el més...
Com sentiu, ja hi ha qui l'espera des de primera hora a les portes del Sant Jordi.
I com falten 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la prèvia del partit de Champions entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, que juga demà.
El Barça ja és a Madrid. Ha viatjat Marc Bernal sense l'alta mèdica. Aquesta tarda es provarà per veure si pot jugar el partit de demà. Abans de l'entrenament sentirem Hansi Flick i Lamine Yamal. El davanter blaugrana serà un dels encarregats d'animar l'afició amb les opcions de remuntada que té l'equip. Recordem que l'anada del Barça va perdre 0-2. Sentirem el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Simeone, també el capità Coque, que han parlat fa poca estona, i al Catalunya Migdia connectarem amb el torneig Open Barcelona de tennis que comença avui.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs el punt més problemàtic el tenim a la Ronda Litoral de Barcelona. Encara de moment no consta cap incidència, però sembla que s'està tapant força la via entre el Fòrum i Vila Olímpica en sentit Llobregat. I sense incidències també tenim intensitat al nus de la Trinitat o a la C-17 a Parets. També destaca una incidència que talla des de primera hora la B-231 Esparreguera, un camió que ha bolcat i que s'està retirant. I encara el transport públic està interromput ara la circulació de trens de l'R-14 entre Reus i Tarragona per falta de subministrament elèctric.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ha refrescat, perquè les temperatures de la setmana passada no eren normals per l'època, però a partir d'ara hem de tornar a l'hivern o no?
No, hi tornem, hi hem tornat unes hores. És una visita, podríem dir, llampec de l'hivern, que ja ho fa la primavera, però fa el que pot per aguantar, però, pobret, no aguantarà gaire. I no aguantarà gaire perquè anirem cap amunt els propers dies. Encara li costarà, perquè la propera nit serà especialment freda, en principi sense glaçades a les zones agrícoles de l'interior, i a partir de dijous, però sobretot divendres i el proper cap de setmana tornarà una calor marcada. A partir de demà, amb un temps ben estable i amb vents en disminució i assolellat el dia. Avui encara una mica de neu a la Val d'Aran i encara algun ruixat al nord-est.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Primera declaració d'intencions del futur primer ministre d'Hongria, Péter Magyar, que vol un país més lliure, europeu, funcional i humà. L'endemà de la victòria incontestable, amb una majoria de 138 sobre 199 escons, Europa mira el seu soci més díscol amb alleujament, i Rússia mira ara d'adaptar-s'hi. La participació rècord des de la caiguda del comunisme feia pronosticar el final de 16 anys al poder de Viktor Orbán, una derrota que l'ultranacionalista va conèixer ben aviat i que el deixa amb un paper residual. Enviat especial a Budapest, Xavier Vilà, bon dia.
Bon dia. Conscient que la seva victòria aclaparadora legitima, Magyar escrivia avui a xarxes socials que treballarà per una Hongria que defensi uns valors pro-europeus. Una idea en què ha insistit en campanya, en contraposició, deia, al gir cap a Rússia del seu rival Orbán. La crida de Magyar a la unitat queda enfosquida davant la petició de part de l'oposició perquè el mateix Magyar empresoni Orbán i la seva família per enriquir-se il·legalment durant 16 anys de mandat. Una petició plausible, segons ens deia l'antic membre de l'Assemblea Nacional Hongaresa, András Schiffa.
No tinc cap dubte que si arriba al poder farà el possible per empresonar els seus opositors.
Schiffa advertia que el primer ministre electe no és una persona normal i recordava que va ser denunciat per assetjament en l'entorn familiar.
I a partir d'ara, Xavi, què ha de passar?
Doncs mira, la Comissió Electoral Central té fins al 4 de maig per sancionar els resultats i permetre que el president del país inauguri el nou Parlament d'aquí a 30 dies com a molt. Aquella sessió inaugural servirà també per elegir formalment Magyar com a nou primer ministre en un procés de votació oberta. Després es formarà el nou govern, en el que serà la fi d'una era, la d'Orbán, que ha durat 16 anys, i l'inici de la Magyar, que diu que vol vincular amb Europa.
Bé, doncs el dia després de les eleccions, ni la Comissió Europea ni diferents líders dels 27 han dissimulat l'alegria per la derrota d'Orbán. França, Alemanya i l'Estat espanyol han manifestat a les xarxes les ganes de treballar amb el nou líder i han celebrat el gir pro-europeu d'Hongria. En la mateixa línia s'ha expressat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha dit que avui Europa és més forta. Ha estat en una compareixença on ha explicat algunes mesures per afrontar les conseqüències de la guerra de l'Iran en l'àmbit energètic. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
Hola, bon dia. Cares de felicitat a Brussel·les per la desfeta de Viktor Orbán, fins ara el principal aliat de Rússia dins del club comunitari. És poc habitual que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, celebri obertament el resultat d'unes eleccions en un país membre, però avui l'ocasió s'ho valia.
Amb aquest resultat, la nostra unió és més forta i la nostra unió està més unida. La d'ahir va ser una nit extraordinària. El poble hongarès ha parlat i ha reivindicat el camí europeu. És una victòria de les llibertats fonamentals.
Von der Leyen ha comparat la derrota d'Orbán amb la caiguda del comunisme a Hongria o amb la revolta contra els soviètics el 1956. La líder comunitària diu que està preparada per treballar amb el futur primer ministre hongarès, Péter Magyar. Durant la campanya, Magyar ha evitat posicionar-se gaire en temes de política exterior, però l'experta del Centre d'Estudis Polítics Europeus, Julia Poxe, explica a Catalunya Ràdio que de ben segur s'allunyarà del Kremlin i que tindrà una posició com a mínim més flexible amb Ucraïna.
És possible que tingui dubtes amb l'enviament d'armes, però en general estarà més obert a ajudar Ucraïna i a deixar que el país pugui avançar en les negociacions per entrar a la Unió Europea. Per a Ucraïna això probablement sigui una victòria.
Diu que Peter Maguire haurà d'implementar reformes per recuperar una justícia independent si vol que Brussel·les desbloquegi els fons milionaris que té pendents d'entregar a Hongria. I també haurà de veure com supera la dependència que Hongria té del petroli rus per alinear-se amb els objectius energètics de Brussel·les. Precisament sobre energia, avui també ha parlat Ursula von der Leyen. Ha dit que la setmana que ve presentarà, finalment, el paquet de mesures per combatre l'encariment dels preus de l'energia per culpa de la guerra de l'Iran. I ha descartat, de moment, que els estats puguin saltar-se els objectius de dèficit per fer front a aquesta crisi. El que diu, això sí, és que tindran més marge per donar ajudes públiques a les empreses afectades per l'encariment de l'energia.
De seguida parlarem d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà, però abans passem per Rússia, perquè el Kremlin també estén la mà al nou líder hongarès, Peter Magyar, i assegura que continuaran construint bones relacions entre tots dos països. Això, malgrat que durant la campanya electoral havien orquestrat una operació per desacreditar-lo amb informacions falses. La derrota d'Orban és una mala notícia per Rússia perquè perd el seu principal aliat dins de la Unió Europea. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Orban durant anys ha estat la millor carta de Putin perquè s'ha oposat a les sancions contra Rússia, ha obstaculitzat l'enviament d'ajuda a Ucraïna, la seva adhesió a la Unió Europea i li ha estat filtrant informació sensible al Kremlin. La propaganda russa atribueix la seva derrota a la proximitat amb Donald Trump en un moment en què la guerra a l'Orient Mitjà li està passant factura. Mentrestant, el Kremlin es mostra conciliador amb Peter Magyar. El seu portaveu, Dmitri Peskov, espera que puguin continuar dialogant.
Hongria ha pres la seva decisió. Respectem aquesta decisió. I esperem continuar els nostres contactes pragmàtics amb el nou líder hongarès.
Els mitjans pro-Kremlin també han suavitzat el discurs i ara destaquen que Magyar no ha dit mai que vulgui subministrar armes a Ucraïna i no ha fet mai declaracions especialment radicals contra Rússia. A més, assenyalen que la dependència que té Hongria de l'energia russa no pot canviar d'un dia per l'altre i, per tant, a Budapest també li interessa mantenir els lligams amb Moscou.
Bé, doncs, al marge d'Hongria, l'estret d'Hormuz acapara les mirades internacionals. A partir de les 4 d'aquesta tarda, els Estats Units bloquejaran el pas de vaixells que vinguin o vagin a ports iranians, segons que ha amenaçat Donald Trump. Una escalada que entorpiria encara més el trànsit marítim en aquest punt vital del Golf Pèrsic i que incrementaria la pressió sobre els països que compren petroli de l'Iran, sobretot la Xina. En aquest context de tensió, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat una cimera imminent i conjunta amb el Regne Unit per crear una missió internacional per reobrir l'estret, tancat des dels principis d'aquesta guerra. Serà una missió pacífica i defensiva, però no n'ha donat més detalls. Amb aquest bloqueig, però, Donald Trump pretén castigar l'Iran pel fracàs de les negociacions d'aquest cap de setmana al Pakistan. Però el règim dels ayatolàs ha amenaçat amb represàlies i amb atacs contra altres ports del Golf Pèrsic. Enviats especials a Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca, bon dia.
Bon dia. I una altra vegada, una data i un horari límit. Aquest cop a Teheran ningú s'espera la represa imminent dels bombardejos, perquè ara el focus torna a estar situat al sud, a l'estret d'Hormuz. L'Iran no té cap intenció d'aixecar el bloqueig que té milers de vaixells estancats al Golf Pèrsic o esperant entrar-hi. I la Guàrdia Revolucionària amenaça amb actuar si els Estats Units impedeixen que el petroli iranià es continuï exportant. Menys que abans, sí, però el suficient per garantir ingressos i evitar que tot el cru que s'extreu acabi a la brossa, perquè l'emmagatzematge estaria ja al límit. A més, els únics petroliers que estan passant fins ara per Hormuz tenen destinació a països asiàtics. La Xina, doncs, s'ho mira amb preocupació. N'hem parlat amb el professor de Relacions Internacionals de la Universitat de Teheran, Fuad Azadi, profundament antiamericà, malgrat haver-hi viscut 24 anys. Ell veu clara l'estratègia de Trump.
Vol establir l'hegemonia d'Israel en aquesta part del món. Està donant soldats a Netanyahu. Això no és normal. I vol treure'n avantatge respecte a la Xina, aprofitar-se'n respecte a Europa, perquè una part d'Europa depèn del petroli i del gas d'aquí.
El que passa és que escanyar el petroli iranià acabaria repercutint també en una població cada vegada més ofegada amb la inflació absolutament disparada.
Però aquesta guerra de l'Iran arriba fins i tot al Vaticà. El papa Lleó XIV reafirma el seu missatge en contra de la guerra, tot i les crítiques de Donald Trump, i alerta que ni té por del president dels Estats Units ni tampoc de defensar la pau, Cèlia Cernadas.
Exacte, així s'ha expressat el pontífex des de l'avió que el traslladava a Algèria quan li han preguntat per les crítiques de Trump.
No tinc resposta a Trump. El que jo dic és que la missió de l'Església és molt clara.
L'Evangeli diu, Jesús diu, benaurats els que fan la pau. Jo crec que l'Església té el deure moral de parlar clarament contra la guerra i a favor de la pau i la reconciliació.
El papa, que és nord-americà, de Chicago, ha deixat clar que no pensa tenir por de l'administració Trump. Dissabte, el pontífex va reclamar que s'acabi amb el que va qualificar de bogeria de la guerra. Trump el va acusar després de ser dèbil amb els països criminals, en referència a l'Iran, i de ser terrible per a la política exterior del món. També va afegir que no és gens fan d'aquest papa.
I enmig d'aquestes pors que la guerra provoca un important desabastiment de petroli, avui una de les principals energètiques de l'Estat, Repsol, ha plantejat obertament que Espanya torni a explotar jaciments d'hidrocarburs dins del territori espanyol. Repsol i Naturgy avisen que si s'arriba a l'estiu amb la guerra en marxa, la situació es podria complicar molt. Avui el preu del petroli ha tornat a pujar més d'un 7%, Sara Riera.
El CEO de Repsol, Jesús Jonimaz, ha recordat que en el passat recent es van descobrir diversos jaciments de gas al País Basc que haurien pogut donar resposta amb molts anys de demanda. Ara planteja si té sentit continuar renunciant-hi per una regulació espanyola prèvia a les guerres a Ucraïna i al Pròxim Orient.
Yo todavía recuerdo, mire, y al actual portavoz del Partido Socialista del Congreso de los Diputados, Pachi López, cuando era lehendakari y anunció el descubrimiento de Gran Enara desde Dallas, además, un yacimiento de gas aquí, local, que podía abastecer por 6 años el gas que se necesitaba en España. Tenemos bastantes de esos. Y tenemos una ley aprobada en el año 21 que prohíbe explorar y producir hidrocarburos en España.
Aquest projecte Gran Enara buscava explotar gas atrapat en roques mitjançant la tècnica del fracking. No va funcionar comercialment i es va paralitzar. La regulació espanyola europea per això va en la mateixa línia. Des que va començar la guerra a Ucraïna s'han tancat 11 refineries de petroli i si ens remuntem al 2008 n'han desaparegut 30 del centenar que hi havia. Tanimaz, com el president de Naturgy, Francisco Reynés, han comentat avui que la situació de desabastiment de petroli tindrà el seu punt d'inflexió si s'arriba a un quart més de guerra, perquè aleshores ja s'hauria de recórrer a les reserves estratègiques. Fa poca estona, per cert, l'OPEP ha informat que el mes passat la producció de petroli ja va caure, atenció, un 27%, que són 8 milions de barrils menys que el febrer.
I si anem a l'altre front d'aquesta guerra, al Líban, Israel alerta que els atacs al Líban continuaran i ho diu la vigília que hi hagi les primeres converses directes entre tots dos països. Un escenari que dificulta encara més la treva amb l'Iran. Els atacs de les últimes hores al sud del Líban han afectat també treballadors humanitaris. Enviat especial a Beirut, Matilde Seoane i Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. És l'inici d'una setmana presumiblement clau per la guerra al Líban, amb l'inici demà de les converses amb Israel, però les negociacions es faran a priori amb el conflicte actiu. La guerra continua, ha defensat Netanyahu, desplaçat ahir al sud del Líban, on continuen els atacs creuats amb la milícia de Hezbollah i l'exèrcit d'Israel, que ha promès avui que d'aquí a uns dies controlarà una altra població, Bin Jabal. Encara hi ha feina per fer, ha declarat literalment Netanyahu, mentre a Beirut hi ha calma des del bombardeig massiu de dimecres, que ha canviat la perspectiva de la guerra a una part de la població, que ara la sent més a prop, perquè el macroatac d'Israel va impactar en barris del centre fins ara considerats segurs, com el Marra, on Qassam té una botiga.
Abans no ens sentíem així, però després d'aquest atac tan fort, realment hem començat a sentir que la guerra s'ha acostat molt a nosaltres. Ara qualsevol so que sentim ens espanta, ens preguntem què està passant, fins i tot els nostres fills. Si veieu el meu fill, està amagat dins de la botiga perquè no li caigui res a sobre o es faci mal.
A Talet al-Hayat, una zona rica del centre, Ali es mira encara incrèdul l'edifici en runes on va morir la seva mare i el seu germà.
This is regarded as a high-end neighborhood.
No hi ha res polític aquí, assegura. A l'atac hi va morir també l'empleada que tenien a casa, d'Etiòpia, una tercera mort invisible d'un col·lectiu de milers de treballadores domèstiques de països africans que continuen atrapades al Líban en un sistema que les esclavitza.
I enmig d'aquest clima convuls a escala internacional, el president espanyol Pedro Sánchez ha començat avui un viatge oficial a la Xina amb l'objectiu d'estrènyer vincles amb el país. El primer missatge de Sánchez ha estat per demanar a la Xina que s'impliqui més per resoldre els conflictes internacionals com ara el de l'Orient Mitjà o el d'Ucraïna. Tot plegat a poques hores, serà aquesta matinada, que es vegi amb el president xinès Xi Jinping. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Pedro Sánchez no ha trigat a col·locar els missatges en clau econòmica i geopolítica de la seva quarta visita a la Xina en 4 anys. En un discurs a la prestigiosa Universitat de Tsinghua, en què ha destacat l'ascens de la Xina, li ha reclamat que s'impliqui més en la recerca de la pau i el compliment del dret internacional a l'Orient Mitjà, com també a Ucraïna. Pequín no ha condemnat mai la invasió russa. Apel·lació a Pequín versus uns Estats Units que estan abandonant la governança global, que ha dit Sánchez s'ha de basar en un multilateralisme amb regles, en el que la Xina obri realment el seu mercat.
Para que se hagan una idea, nuestro déficit comercial con China supone ya el 74% del déficit total de nuestro país.
Ha proposat que Occident renuncia a quotes de poder en benefici del Sud i ha defensat la cooperació de països mitjans i emergents, melodia agradable a orelles xineses. Sánchez també ha visitat l'Acadèmia de Ciències, exemple de l'impuls de la Xina per la robòtica i la recerca, i s'ha fet un selfie amb el fundador de Xiaomi, un gegant que va començar fent mòbils i que en poc més d'un any, no fa gaire, posava al mercat cotxes elèctrics d'alta gamma, tot un símbol més enllà dels subsidis de la capacitat industrial i comercial de la Xina.
Passant 20 minuts de les dues, una pausa i de seguida novetat sobre Xixena.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Ja disponible al teu magatzem el catàleg Obramat 2026, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible i els millors preus en marques líders. 20 anys construint junts. Obramat.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2/4. 56 setmanes. Aquest és el termini que ha fixat el jutjat d'Osca per tal que el Museu Nacional d'Art de Catalunya traslladi a Sixena les pintures murals del monestir i les entregui al govern de l'Aragó. Insisteix que el moviment és viable i hauria d'estar executat al mes de maig de l'any que ve. Estela Bussoms.
Ara cal veure si aquesta resolució és la definitiva. De moment hi ha 5 dies per presentar-hi recurs des del Museu Nacional d'Art de Catalunya. El MNAC afirmen que estan estudiant la resolució, però encara no han aclarit què faran. Segons la part aragonesa, encara que el museu recorri, les 56 setmanes comencen a comptar a partir d'avui. N'ha parlat Pedro Olloqui, director general de Cultura d'Aragó.
El traslado es posible y debe de ser iniciado por parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña, de las instituciones catalanas desde el día de hoy. Y que ya no hay más excusas. Simplemente debe de cumplirse la sentencia.
Segons la resolució del jutjat d'Osca, el MENAC s'ha de fer càrrec de desmuntar, consolidar i traslladar les pintures a Sixena i també de pagar-ho. I si incompleix, obre la porta que ho faci directament al govern d'Aragó sota la seva responsabilitat. A partir d'aquí, la jutgessa tanca el debat tècnic, diu que el trasllat és possible i viable, però encara queden interrogants com els que exposa l'historiador de l'art Albert Velasco, un dels principals estudiosos del conflicte. Són declaracions a Trescat Info.
Queda la incertesa de com es farà això, és a dir, perquè el MENAC ha dit i ha repetit per activa i per passiva que ell es veu incapaç com a museu d'executar aquesta operació sense malmetre les pintures. Podria donar-se l'escenari que el MENAC digués: ei, jo aquí us ho deixo, no sé com fer-ho, que ho faci el govern d'Aragó. Podria donar-se aquest escenari, és plausible.
Tot això passa un cop el Tribunal Suprem va sentenciar de forma ferma que les pintures s'havien de traslladar a la seva ubicació original, al monestir de Sixena. Quedava per resoldre en quin termini. El MENAC havia demanat 64 setmanes i el govern aragonès 28. Finalment, el jutjat d'Osca ha acceptat la proposta catalana, però hi resta 8 setmanes perquè valida treballs previs fets per tècnics d'Aragó sobre l'estat dels murals.
En les reaccions polítiques, Junts per Catalunya demana al ministre Ernest Urtasun que es posicioni en contra d'aquest trasllat dels murals de Sixena amb la mateixa contundència de que va rebutjar portar el Guernica de Picasso al País Basc. Sentim Josep Rius, portaveu de Junts.
Esperem que ho faci. Si el ministre continua defensant el trasllat, l'únic que es demostrarà és que hi ha una doble vara de mesurar, un doble estàndard sobre el trasllat de les obres d'art. Si són a Madrid no es toquen, si són a Barcelona es poden tocar, i tot és en base només a criteris polítics.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Els metges de la sanitat pública i els sindicats celebren que el govern hagi retirat els incentius econòmics per reduir la durada de les baixes laborals als centres d'atenció primària. Una mesura que va aixecar molta polèmica entre els professionals i els partits polítics. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per què?
Mira, des de bon principi els metges van posar en dubte la proposta perquè podia condicionar el seu criteri a l'hora de gestionar les baixes laborals dels pacients o, com a mínim, podia generar desconfiança. La consellera de Salut, Olga Pané, va defensar llavors la mesura perquè Catalunya, deia, és on les baixes són més llargues i posava com a objectiu accelerar les proves diagnòstiques per escurçar l'espera i reduir la baixa. Ara el seu departament assegura que ha retirat aquests incentius perquè s'han malinterpretat per part d'alguns centres i enviaran una circular interna per evitar que es vinculin a la part variable del sou dels professionals. Des del Sindicat Metges de Catalunya, la metgessa Lourdes Franco celebra que s'hagi fet marxar enrere, però assegura que no les tenen totes.
Perquè sempre busquen la porta de darrere per poder-ho colar per una altra banda. Per tant, estarem atents que no hi hagi cap fórmula nova de que ho puguin posar per un altre lloc.
Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el seu portaveu Jordi Mestres, el doctor Mestres, celebra també que s'hagin retirat els incentius per escurçar les baixes, però recorda que les llistes d'espera continuen sent llargues i que no és responsabilitat només de l'atenció primària. Són declaracions al Catalunya al dia del 3Cat Info.
Reduir llistes d'espera, però això no passa per un indicador de l'atenció primària. Passa per veure què passa en els següents nivells assistencials. Demora en proves, demora en visites d'especialistes hospitalaris, a com està tota la xarxa relacionada amb salut mental a Catalunya, no? Els temps d'espera, doncs, per la visita amb un psicòleg, una psicòloga, etcètera, etcètera, perquè si no el risc que tenim és a medicalitzar.
La parella de Pedro Sánchez és a un pas d'anar a judici. El jutge Juan Carlos Peinado ha tancat la investigació del cas i proposa jutjar Begoña Gómez per 4 delictes, entre els quals malversació i tràfic d'influències, per haver-se aprofitat de ser la dona del president per fer negocis privats. També proposa jutjar la que va ser la seva assessora a la Moncloa i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. La decisió ara es pot recórrer. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Bon dia. En un duríssim escrit, el jutge diu que hi ha clars indicis de tràfic d'influències. Es van prendre decisions des de la presidència del govern espanyol per afavorir la càtedra que dirigia Begoña Gómez, i Peinado parla de conductes pròpies d'un règim absolutista. No hi ha cas similar en democràcia, diu Peinado, i compara Sánchez amb el regnat de Ferran VII per traïdor, per ser capaç de tot per mantenir-se al poder. Uns arguments que han indignat el govern espanyol. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ja no es mossega la llengua, carrega contra el jutge i insisteix que no hi ha cas.
Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados, donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer.
La decisió ha agafat Begoña Gómez de viatge oficial amb Pedro Sánchez a la Xina. El PP, en canvi, ho celebra i tanca files amb el jutge.
La tetraprocesada està en Pequín.
Quiero decir, yo me pregunto si alguno de ustedes conoce a algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, haya sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea por amaño de contratos públicos desde la sede de la presidencia del gobierno. Es una situación absolutamente increíble.
L'Audiència de Madrid fins ara ha esmenat la plana diversos cops al jutge Peinado. Caldrà veure què fan a partir d'ara i si avalen que Gómez acabi a judici davant d'un jurat popular. Per aquest cas, que recordareu, va començar fa 2 anys per una querella que va impulsar l'entitat d'extrema dreta Manos Limpias.
I el Tribunal Suprem segueix el judici contra l'exministre socialista José Luis Ábalos. Avui, amb la compareixença de l'exdona de Koldo García, que ha negat que els diners trobats a casa seva fossin comissions il·legals. Altres testimonis clau, vinculats al comissionista Víctor de Aldama, s'han negat a declarar perquè ja estan investigats en altres causes. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
Hola, bon dia. És un dels obstacles habituals amb què es troba el tribunal, testimonis que no responen com a conseqüència d'un cas en diferents branques i que s'investiga també a l'Audiència Nacional. És el que ha fet avui Claudio Rivas, l'empresari del cas dels hidrocarburs, que hauria subornat Ábalos amb un xalet a canvi d'una llicència d'operador.
¿Qué relación tiene usted con la sociedad Villafuel?
No voy a contestar.
La pregunta si la contestó usted en instrucción. ¿No quiere contestarla ahora?
No, es un abogado que no conteste.
En canvi, l'exparella de Koldo García, Patricia Uriz, només ha respost a la seva advocada i ha explicat l'origen dels diners que la Guàrdia Civil va trobar a casa seva i que atribueixen a les comissions de les mascaretes.
Había un dinero que era mío, eran 13.000 euros más o menos, que habían sido ahorrados por mí durante todos los años y luego 10.000, 11.000 euros que teníamos para gastos, para posibles reparaciones...
També ha dit que no reconeix els missatges on, segons els investigadors, es refereix als diners com a xistorres, sols i enciams.
I en l'altre judici que tenim en marxa contra la suposada corrupció, el de la trama Kitchen, l'inspector de la policia que va investigar tota la causa ha apuntat directament a l'expresident espanyol Mariano Rajoy per la seva possible relació amb les maniobres per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. I ha identificat amb els sobrenoms de Barbas i l'Asturià. L'inspector ha descrit amb detall totes les proves que incriminen els implicats i ha deixat clar que era una operació de caràcter il·lícit. Encara a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sense papers i amb tota la causa al cap, l'inspector ha descrit durant hores l'esclat de l'operació Kitchen, una operació, diu, al marge dels canals oficials, amb l'objectiu, entre d'altres, d'eliminar àudios que incriminarien fins i tot el mateix Mariano Rajoy. I sobre l'expresident ha estat clar, els sobrenoms que apareixen a la causa del Barbas i l'Asturià corresponen a Mariano Rajoy. No en té dubtes, en parla així el comissari Villarejo, relata en una conversa gravada amb la periodista Ana Rosa Quintana.
Se refiere a Francisco Martínez, que si a él, digamos, se llega hasta él, él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta el Barbas, al Asturiano, habla de presidente del gobierno, y llega un momento que él le explica literalmente que Asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. Quiero decir que no ofrece duda.
Rajoy declararà la setmana que ve com a testimoni per primer cop en la causa. L'inspector també ha descrit com van trobar resguards de pagaments de 2.000 euros mensuals a càrrec dels fons reservats al xofer de Bárcenas, captat perquè els ajudés a fer-li seguiments i robar informació, fins i tot quan Bárcenas era a la presó.
Passant 2:02, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Catalunya migdia.
Tot el que passa,
passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Avui i tota la setmana, la cultura a casa nostra té un nom. Rosalía fa aquest vespre al Palau Sant Jordi el primer dels quatre concerts a Barcelona de la seva gira mundial Lux. Amb totes les entrades exaurides, torna a casa amb un show de gran impacte visual i experimentació musical, Montse Mas.
Sí, l'expectació a Montjuïc és màxima i molts fans ja fan cua des de primera hora del matí per aconseguir el millor lloc a la pista. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Jo m'he hagut de demanar festa avui, sí, per estar aquí. Volem veure-la el més a prop possible, quasi tocar-la. Molt fan, des de sempre, des del principi.
Pues m'he demanat dos dies de suïs propis, el d'avui i el de demà, i vinc de Vall d'Uixó, Castelló. Val la pena, la veritat és que sí. Me fa molta il·lusió perquè és la primera vegada que la veurem persona.
El concert arriba amb polèmica. Els fotoperiodistes denuncien restriccions i el cobrament d'entrades per fer-ne la cobertura. Un dels afectats és Jordi Borràs, de l'Agència Catalana de Notícies, que en declaracions a Catalunya Ràdio també ha replicat unes paraules d'avui de Ricard Ostrell.
Se'ns impedeix l'entrada a tota la premsa gràfica. TV3, per exemple, no podrà tenir imatges d'aquest concert perquè l'equip de l'artista o la mateixa artista es nega que això sigui així. No tenim voluntat de veure el concert de Frank. No volem entrades de Frank. Nosaltres el que volem és treballar. És més, jo no sé si en Ricard Ostrell és coneixedor que nosaltres, quan anem a fer fotos al concert, tenim com a molt tres cançons per fer les fotografies i ens fan fora.
Els fotoperiodistes han recorregut a la via legal davant l'Ajuntament per defensar la llibertat d'informació.
Més coses.
Have you been to Mexico?
Me? In Mexico?
De fet, no deixem de parlar de Rosalía, que també és notícia, perquè avui estrena sèrie. Després de 4 anys d'espera, avui arriba a HBO la tercera temporada d'Eufòria, on apareix la cantant catalana. La nova entrega de la sèrie, protagonitzada per Zendaya, és la gran novetat de la setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
Els personatges ja no són adolescents, sinó que s'endinsen en l'edat adulta en un entorn de narcotràfic i comerç del sexe. Continuen, a banda de Zendaya, Hunter Schafer, Sidney Sweeney, que ha triomfat fa poc al cinema amb l'assistenta, i Jacob Elordi, el Frankenstein de Guillermo del Toro. Rosalía té un paper secundari, mínim en el primer episodi que ja està disponible i interpreta una ballarina de striptease. En el segon, que es publicarà dilluns vinent, ja apareix més. A tot això, s'estrenen a Netflix la segona temporada de Bronca, amb un repartiment i una història absolutament noves, i la cinquena de Machos Alfa. A Movistar Plus, la sisena de Totes les criatures grans i petites. I de les sèries d'estrena, destaca Margo tiene problemas de dinero, des de dimecres Apple TV, on Elle Fanning, nominada a l'Òscar aquest any per valor sentimental, és una jove mare soltera que, per aconseguir ingressos, obre un compte a OnlyFans. La seva mare a la ficció la interpreta Michelle Pfeiffer i la seva advocada, Nicole Kidman.
I encara sobre pel·lícules, Aina Clotet anirà a Cannes. La setmana de la crítica ha seleccionat Viva, la pel·lícula amb què l'actriu barcelonina debuta rere la càmera. Aquesta secció paral·lela l'organitza el Sindicat de Crítics Francesos i vetlla cada any per descobrir nous talents.
Aina Clotet ha expressat la immensa emoció pel fet de ser el festival més prestigiós del món amb la seva òpera prima. Fins ara només havia rodat un curt i la sèrie Això no és Suècia. El film parla de temes que l'inquieten, com la por de la mort. Està rodat en català i a Catalunya.
Crec que encara no m'ho crec. Estic molt emocionada, molt contenta. Ha sigut un viatge molt llarg que va començar fa més de 6 anys. Hem treballat realment molt intensament i mai somies que acabaràs en una plataforma tan espectacular com la Setmana de la Crítica, no? Però hem cuidat molt i hem mimat molt cada pas.
Viva explica com una dona, després de superar un càncer de pit, entra en una espiral d'ansietat, assumint reptes professionals que la superen i dinamitant així la seva relació de parella. Quan se n'adona, inicia una carrera boja per evitar el que més tem, quedar-se sola i afrontar la por de la mort. Clotet també firma el guió, juntament amb Valentina Viso, i protagonitza la pel·lícula al costat de Navi Dacli i Marc Soler. Entre els secundaris hi ha Lloll Bertran, Xavi Daura i Guillermo Toledo, que actua en català per primer cop.
I ara, música. Perquè avui arrenca el calendari oficial de celebracions musicals i culturals pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals el 29 de desembre de 1876 al Vendrell. Concerts, exposicions, documentals i un acte inaugural que es farà aquest vespre a la ciutat natal del compositor i violoncel·lista. Barcelona, Òscar Callau.
El programa elaborat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell s'allargarà ben bé durant un any i mig amb una setantena de concerts i actes d'homenatge tant a la música de Casals com al seu compromís amb la pau, els drets humans i la identitat de Catalunya. Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, ens descriu l'acte inaugural d'aquest vespre al Vendrell.
Avui hi ha un acte molt important al Vendrell, l'acte central d'arrencada. Una de les coses que hem fet és rebre el Cello Gofrir de 1733, doncs ha retornat a Catalunya i aquesta tarda serà un moment emocionant quan el tornarem a sentir de la mà de l'Òscar Alabau, violoncel·lista solista del Gran Teatre del Liceu.
L'acte de cloenda de la celebració serà el 22 d'octubre de l'any que ve al Vendrell.
I encara més música.
Som-hi, va, som-hi!
Que ICAT celebrarà amb una gran festa el seu doble aniversari, 20 anys de l'emissora i 10 edicions de El Desconcert. Serà el dia 5 de maig a la Sala Apolo de Barcelona amb Mamaduixa, Lil Dami, Sidoní o Dan Peralbo i El Comboi. L'acte el conduiran Aina Ostrell i Frank Lluís Giró del programa Nota de Veu. El Desconcert s'emetrà en directe a ICAT i en vídeo a la plataforma 3CAT. L'entrada és gratuïta amb invitació i ja es poden aconseguir al web i a l'app d'ICAT.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Informació molt marcada per la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Barça, que juga demà.
On sentirem una paraula que a tu t'agrada molt, Òscar, que és remuntada, perquè és el que el Barça necessita per seguir viu a la Champions.
No vol dir que la vegi, però bé, en tot cas, escolta'm.
Queden unes quantes hores per parlar-ne, analitzar aquest partit, i això ho sabrem demà a la nit, si passa. Ja ha arribat a Madrid i ho fa amb un objectiu, remuntar demà l'eliminatòria de quarts de final de la Champions. És el missatge que surt des del club, també des del vestidor, aquesta idea de capgirar el resultat de l'anada, on recordem que van perdre el Camp Nou per 0-2. Ramon Salmurri, avui hem tingut la convocatòria, el viatge, quines han estat les novetats?
Mira, el Hansi Flick s'endú 24 futbolistes de cara a intentar aquesta remuntada a Madrid, 24 jugadors que són els disponibles, a més de dos homes. D'un costat, Marc Bernal, que encara no té l'alta mèdica, pinta complicat que Bernal pugui jugar avui, però es farà una darrera prova a la sessió d'entrenament al Metropolitano per veure si el turmell respon bé o no. Si respon bé, pot rebre l'altre i jugar demà. No oblidem que el turmell és una articulació prou soferta i que fa 10 dies que se'l va torçar. I en aquesta llista de 24 futbolistes també hi és Pau Cubarsí, que va haver l'expulsió, la targeta vermella directa al partit de nada i no podrà jugar, però això sí, vol ser amb la resta dels seus companys. Pel que fa a Rafinha i Christensen, es queden de moment a Barcelona i demà s'acabarà de decidir si viatgen a Madrid per estar amb la resta dels seus companys.
A les xarxes oficials del Barça, les últimes hores estan jugant molt amb aquesta idea de la remuntada i aquesta tarda, Salmo, posarem veu a tots aquests missatges.
A partir de 6:15, perquè vegis, Laia, fins a quin punt el Barça avui vol enviar un missatge, ja saps que en Champions surt un jugador acompanyant Hansi Flick, tots l'escollit és Lamin Yamal. El 10 del Barça serà qui avui, a partir de 6:15, dongui la seva opinió en la prèvia d'aquest partit contra l'Atlètic de Madrid. El Barça aterrat a 1:15 del migdia a la capital de l'estat espanyol, a 6:15 de la tarda aquestes rodes de premsa de Lamin i de Hansi Flick, i a partir de 6:00 aquest entrenament al Metropolitano.
Doncs unes rodes de premsa, sobretot la de Lamine Yamal, que la podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio dins la tarda del Francesc Garriga en directe. Sentireu aquestes paraules de Lamine Yamal, a veure si apel·la aquesta remuntada, que segurament que sí, per afrontar demà aquesta eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid. Per cert, Salmo, amb l'equip també ha viatjat Joan Laporta.
Sí, senyora, l'ha convidat Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid. Joan Laporta ha acceptat la invitació i ha viatjat amb la resta de l'expedició blaugrana cap a Madrid, on es trobarà amb més de 2.800 aficionats, socis i sòcies del Barça, a més dels penyistes, que seran demà presents al Metropolitano per intentar capgirar aquest 0-2, que, com va dir Hansi Flick, després del partit contra l'Espanyol, no necessita el Barça un miracle per intentar recuperar aquesta eliminatòria.
I l'Atlètic de Madrid com afronta el partit? Doncs el tècnic Xolo Simeone està convençut que el seu equip sap el que ha de fer per guanyar el Barça demà. Un dia abans del partit, el tècnic matalassé no ha volgut parlar d'àrbitres ni donar tampoc cap pista sobre l'alineació de demà, Marcos García.
Avui Simeone ha fet una roda de premsa en què ha donat molt poquetes pistes, menys de 6 minuts de compareixença i discurs, diríem, de perfil força baix. Abans del tercer partit contra el Barça en 10 dies, Simeone diu que tenen clar el rival que tenen al davant i com han de jugar.
Todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación. Después empieza el juego y evidentemente todo lo que podemos decir queda atrás. Porque si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. Así que fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos.
Més explícita ha estat el capità matalassé Koke, admet el pes d'un partit que diu pot quedar per al record.
Es un partido que puede entrar para la historia, ¿no? Obviamente jugar unos cuartos de final de Champions, intentar poder pasar a semifinales de la Champions League es algo increíble y también algo histórico también para el club. Entonces nos focalizamos solamente en este partido, no pensamos en la final de Copa, no pensamos en lo que puede venir después, sino en este partido afrontarlo como una final, como siempre afrontamos todos los partidos y es lo que vamos a hacer mañana, jugarlo como una final y ir al por el partido para ganarlo.
Estan disponibles Oblak i Cardoso, que es preveu que entrin a la llista. Barrios ha tornat avui als entrenaments amb el grup, però tot apunta que demà no jugarà. Seguirà fora Jiménez i en principi també estarà fora Janko, els dos lesionats. Serà baixa per sanció Pubill i si no hi ha sorpreses, per tant, el Xolo només té dos centrals disponibles per demà, que són Lenormand i Lenglet.
I a la Lliga Espanyola, l'Espanyol, després del derbi, segueix buscant la primera victòria en aquest 2026. A falta de 7 jornades pel final de la competició, els blanquiblaus estan justament a la meitat de la classificació, Bill Cadilla.
Sí, en les últimes 10 jornades han baixat 5 posicions a la classificació, de la cinquena a la desena. Els blanquiblaus tenen 38 punts, els mateixos que el Girona i l'Atlètic Club, 11è i 12è, respectivament. El marge amb el descens s'ha reduït a 6 punts. El marca l'Elx, amb 32 punts, i és que l'equip de Manolo González ja encadena 14 partits consecutius sense conèixer la victòria i tan sols ha sumat 5 punts dels últims 43 possibles, amb 5 empats i 9 derrotes. Unes dades que el situen entre els pitjors equips d'aquest 2026 a les 5 grans lligues europees. Només el Metz, cué de la Ligue 1 francesa, presenta unes xifres més baixes, amb 4 punts. Altres equips, com el Tottenham anglès, el Cremonese italià o el Wolfsburg alemany, tots ells en descens, han sumat més punts o estan en registres similars i en tots els casos han destituït els seus entrenadors. En el cas de l'Espanyol, però, això sembla del tot descartat i és que el seu altre club, el Burnley anglès, penúltim a la Premier League i a 12 punts de la salvació, Alan Pace ha decidit mantenir el tècnic tot i els mals resultats. Avui els jugadors de l'Espanyol han tingut dia de descans i demà tornen als entrenaments per preparar ja el pròxim partit, que serà el dijous 23 d'abril, Sant Jordi, al camp del Rayo, que és 13è a 3 punts dels blanquiblaus.
I una posició per sota de l'Espanyol, amb els mateixos 38 punts, tenim el Girona. Els de Michel van sumar un punt importantíssim divendres davant el Madrid i preparen un nou partit important també contra Eduard Solà, un Betis en posicions europees.
Serà de demà en 8 a Montilivi, on hi han guanyat els dos últims partits que ha disputat, però tot i el bon punt de divendres a Madrid, el Girona tancarà la jornada amb un avantatge de 2 punts menys sobre el descens respecte a la setmana passada. Ara el torna a tenir a 6. El Girona també és a 6 punts del 6è i a 4 del 7è. Després de l'empat al Bernabéu, el Girona no ha perdut cap dels dos partits d'aquesta temporada contra els blancs. 2 empats a 1, tant a casa com a fora. Amb el punt de divendres, el Girona ja ha tret més punts al Madrid que el Barça en els 12 partits de Lliga que hi ha jugat. Ha sumat 12 punts contra el Madrid, amb 3 victòries, 3 empats i 6 derrotes, i 11 contra el Barça. 3 victòries, 2 empats i 7 derrotes. Com que aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga i el pròxim partit no serà, com dèiem, fins dimarts de la setmana entrant contra el Betis a Montilivi, la plantilla fa 3 dies de descans i no tornaran a entrenar-se fins demà dimarts.
I relacionat amb el futbol, us parlem del personatge del cap de setmana.
Wollte zu viel riskieren, so dass es immer erstmal so ein bisschen so ein Abtasten war.
I anirem fins a la Bundesliga perquè una entrenadora, Mari-Luis Eta, ha fet història, Jan Ortúzar.
Perquè s'ha convertit en la primera dona a ser entrenadora d'un equip masculí de les 5 grans lligues europees, ja que s'ha posat al capdavant de l'Unió Berlín per les 5 últimes jornades de la temporada després de l'acomiadament de Steffen Baumgart per la derrota dels berlinesos davant el Heidenheim. Eta, exfutbolista, va desenvolupar la seva carrera a Alemanya. Va arribar a guanyar una Bundesliga i una Champions amb el Potsdam el 2010. Després d'això, es va retirar amb tan sols 26 anys per començar la seva formació com a tècnica de les categories inferiors del Wolfsburg. Va acabar l'Union Berlin després de passar per les seleccions juvenils d'Alemanya. El 2023 va fer història al convertir-se en la primera entrenadora assistent a formar part d'un staff de la Bundesliga masculina amb Nenad Bjelica. Va arribar a portar un partit com a primera entrenadora després d'una sanció de 3 partits al tècnic croata i actualment era entrenadora de l'Union Berlin sub-19. Eta debutarà com a entrenadora del primer equip aquest dissabte, 18 d'abril, precisament contra el Wolfsburg.
Una mica més de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Ha començat ja l'Open de tennis de Barcelona.
Catalunya migdia.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Arriba al Liceu el ballet d'Hamburg amb Nijinsky, de John Neumayer. El mite del ballarí que va revolucionar la dansa. Una producció que evoca el glamour de París i el virtuosisme escènic. Del 12 al 15 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
El 18 i 19 d'abril torna l'Àctium al Parc Jaume Balmes de Vic.
40 formatgeries artesanes, més de 250 formatges per tastar i comprar, tastos guiats amb els millors formatges catalans, espectacles familiars i música en directe.
Viu la festa del formatge artesà. T'esperem els dies 18 i 19 d'abril a Vic.
Consulta'l al programa a vicfires.cat.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Únic s'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
A Tarragona, del 16 al 19 d'abril, torna una nova edició del Festival Dixieland. La música omplirà carrers, places, mercats i escenaris per tota la ciutat durant 4 dies amb artistes vinguts de 14 països. La Sant Andreu Jazz Band, Sara Dowling i l'Ignasi Terraza Trio, la Big Bike Orquestra i espectacles de carrer amb circ. Consulta tota la programació a dixieland.tarragona.cat.
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Si ets fan del Super 3, aquest Sant Jordi no deixis escapar aquests llibres.
Sí!
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I us ho dèiem abans de la pausa, les instal·lacions del tennis Barcelona acullen des d'avui fins diumenge l'Open de Barcelona, un ATP 500, amb algunes baixes d'última hora i amb aquesta primera jornada que ja està en marxa. I aquesta setmana tindrem el Sergi Andreu seguint aquest torneig. Com ha començat, Sergi?
Què tal, Laia? Bona tarda. Doncs mira, tenim un partit a la central de la primera ronda entre el britànic Jack Draper i l'argentí Tomás Echeverri. És el tercer set, s'han dut un set cadascú, i el tercer set guanya l'argentí Echeverri 3-1. És els primers partits d'aquesta primera ronda, en aquesta primera jornada del tenis Barcelona, encara sense caps de sèrie. No hi són avui els cinc principals caps de sèrie del circuit: Carlos Alcaraz, Musetti, Rublev, De Miñor i Khachanov. Tots jugaran o començaran a jugar entre demà i dimecres. Avui, per tant, primera ronda encara amb tenistes amb menys renom, per dir-ho d'alguna manera. Qui sí que sentirem avui és Carlos Alcaraz en roda de premsa a 4:45, a l'arribada a Barcelona aquest matí del murcià, després de fer finalista ahir a Monte Carlo. I avui diríem que el plat més interessant, el plat fort del dia, és l'aparició per últim cop al torneig del veteraníssim, un dels millors jugadors dels últims anys, Stanislav Wawrinka. El suís, amb 41 anys, jugarà a les 4 de la tarda a la central contra el britànic Cameron Norrie i dirà així, d'aquesta manera, adeu al tenis Barcelona, al godó, en l'últim any de la seva trajectòria professional.
Doncs tot això al voltant de la primera jornada del torneig Open Barcelona, però encara en tenis, la victòria de l'italià Jannik Sinner ahir al Masters 1000 de Monte Carlo propicia un canvi de lideratge al capdavant del rànquing ATP, Maria Chesena.
Sí, Carlos Alcaraz era fins a la final d'ahir el número 1 del món, però l'italià Jannik Sinner ha aconseguit el lideratge després de guanyar-lo en aquest Masters 1000 de Monte Carlo. Sinner es va imposar amb un 7-6-6-3 en una final ajustada i marcada també pel vent. L'italià valorava així la seva victòria, la primera en un trofeu important en terra batuda.
Yes, amazing week.
Sí, una setmana increïble. He fet partits genials, així que estic molt, molt content. He intentat pujar de nivell partit rere partit, i ho he fet, així que estic molt content per això. També, guanyar el meu primer títol en aquesta superfície significa molt per a mi. Ha estat una setmana increïble.
Yeah, it was an incredible week.
Sinner venia de guanyar el Sunshine Double, els dos primers Masters 1000 de la temporada, i després de la victòria d'ahir en suma el tercer, una fita que fins ara només havia aconseguit el serbi Novak Djokovic al 2015. Alcaraz, que portava 22 setmanes com a número 1, intentarà recuperar la primera posició del rànquing ATP al Godó de Barcelona.
La París-Roubaix de ciclisme, el tercer dels cinc monuments de la temporada disputat ahir, es va decidir en un final espectacular i molt ajustat a l'esprint, i Pogacar que haurà de seguir esperant per fer història, Isaac Vilalta.
Doncs sí, l'eslovès queda per ara sense guanyar el cinquè monument i, per tant, li en queda un per completar-los tots. Ahir, en una Roubaix preciosa en què va passar de tot, Pogacar va veure com quedava fora de cursa més de 100 quilòmetres, però va reaccionar. Van der Poel, que en aquell moment se li va posar la cursa de cara, també va tenir problemes mecànics i finalment va perdre temps. Mentrestant, Van Aert, que també va patir problemes mecànics, va arribar al tram final amb opcions de victòria. Se la van jugar, de fet, Van Aert i Pogacar. Pogacar buscava fer història, mentre que Van Aert, el més estimat pels aficionats, buscava la seva primera Roubaix.
It was a really tough day and
Ha estat un dia molt dur, ara ja està fet. En moltes ocasions he estat desafortunat en aquesta cursa, però això m'ha fet guanyar experiència i fins i tot avui, quan no tenia la sort al meu costat, he continuat creient i finalment he rebut la recompensa.
Finally, the reward is there.
Com dèiem, Pogacar es queda amb 4 monuments, no ha aconseguit tancar el cercle dels 5. Li quedarà la Roubaix. Tornarà l'any que ve?
I cannot say no. Maybe yes.
No ho puc dir ara. Potser sí. Fa dues setmanes t'hauria dit que la més difícil era San Remo, però acabant segon aquí de nou, bé. És la meva segona vegada aquí, així que em prendré un temps i ja veurem.
It's still my second time here, so let's give it a time and we'll see.
A la cursa femenina, Marian Foss i Pauline Ferrand-Prévot van arribar al tram final amb Francisca Coc. Les dues companyes d'equip no se'n van sortir i l'Alemanya va guanyar també per primera vegada al velòdrom André Petria.
I un apunt més, la Guàrdia Civil ha detingut l'exciclista Òscar Freire després que la seva dona ha presentat una denúncia per maltractaments en l'àmbit familiar. Rory McIlroy ha fet un pas més en la seva història personal en imposar-se novament al Masters d'Augusta. El nord-irlandès es converteix en el quart jugador a revalidar el títol en aquesta major, Carles Vila.
És el sisè major per Rory McIlroy, que ha tingut grans moments a Augusta, com la jornada de divendres, amb el rècord d'arribar al cap de setmana amb 6 cops d'avantatge respecte al segon classificat. Després li va tocar, de fet, patir. Dissabte va perdre ràpidament tota la renda que tenia i va aguantar com va poder per acabar empatat al primer lloc en Cameron Young. Diumenge es va enfonsar d'inici, però es va refer i finalment es va emportar la victòria. El nord-irlandès creu que encara té opcions d'emportar-se més majors després d'haver completat ja l'any passat el Grand Slam.
I said it at the start of the weekend here, I felt like the Grand Slam was the destination.
Vaig pensar al començament del cap de setmana que l'objectiu era el Grand Slam, però ara no ho tinc clar. Crec que estic en el bon camí. Acabo de guanyar un major. Estic ben situat, amb bon joc i molt bé físicament. No em vull marcar pressió, però sento que aquesta victòria és només part del viatge. Encara tinc molts objectius, però ara vull gaudir-ne. Ara mateix no crec que em falti motivació, com va passar l'any passat després de guanyar aquí.
The things that I was feeling last year post winning this tournament.
El número 1 del món, Scottie Scheffler, va ocupar la segona posició, mentre que Jon Rahm va acabar molt lluny del top 10.
I el Barça d'handbol guanya la Lliga Sobal quan encara falten 6 jornades perquè s'acabi la competició. És el 16è títol consecutiu, Jan, dels blaugranes en aquesta competició.
I el 33è de la seva història. Aquest any ho han aconseguit, guanyen tots els partits de la temporada a la Sobal. La confirmació del títol de Lliga ha arribat després de la victòria blaugrana per 48-31 davant de Demar de Lleó, combinada amb la victòria de Bidasoa d'Irun contra el Logroño La Rioja. Aquí treuen 14 punts quan falten 6 jornades.
I encara un apunt més de motor, Marta García.
Doncs mira, comença el Mundial d'Enduro este cap de setmana amb el multicampió de Súria, Josep García, que torna amb el lideratge en la categoria absoluta, l'Enduro GP, i també el de la classe principal, l'Enduro 1. La segona cita d'este Mundial és el primer cap de setmana de maig en Oliana. En el Rally de Croàcia, victòria per al japonès Takamoto Katsuta. En la categoria World Rally 3, el català Gil Membrado acaba en la segona posició i Laia Sanz ha passat pel quiròfan per operar-se unes molèsties en el peu dret. Ho ha fet ara, aprofitant que ja que li generaven moltes molèsties en els entrenaments, doncs ara no hi ha competició i ha aprofitat ara per passar pel quiròfan.
Acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández. Aquesta tarda, ja sabeu, roda de premsa a la Mitja Mal en directe a la tarda amb el Francesc Garriga.